Melià i Iberostat al capdavant. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen quan siguin les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que creix l'addicció al joc d'atzar entre els adolescents d'entre 14 i 18 anys.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Amb aquesta segona hora del programa, segona hora de Tentol d'avui, ho feim amb en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic, i ara hem de repassar l'actualitat que ha passat a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, arriba el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol i ho farem amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a
estar. Amb en Celestia Liguem.
Som aquí.
I amb en Miquel Jung.
Bon dia.
Com estàu? Bé, hem après coses, d'aquesta neu que hi ha hagut a les Balears gràcies a en Antomeu i en en Lluís, sobretot que aquesta setmana, aquests dies, es compleixen aquests 70 anys de l'any de la neu conegut així l'any 1956, perquè va nevar a totes les illes Balears i va nevar dies i va ser una nevada intensa que gairebé va durar tot aquest mes de febrer. 70 anys feim. Però bé, ara com vos dèiem, hem de repassar l'actualitat, tenim altres temes i vos hem de comentar unes dades que hem trobat avui que tracten l'addicció al joc entre els adolescents.
L'accés de menors a plataformes de jocs d'atzar està prohibit per llei, però tot i així la seva addicció en aquest tipus de joc va en augment. De fet, durant el 2025, un 8,5% dels joves d'entre 14 i 18 anys han declarat tenir addicció al joc d'atzar. És una de les dades que se poden extreure d'aquest darrer informe del Pla Nacional de Drogues i Addiccions, en el qual s'explica que les opcions preferides entre els menors són les apostes esportives, les màquines escurabutxaques, la ruleta o els jocs de cartes en dobbers. Aquesta edició al joc d'atzar és un fenomen més freqüent entre els atlots. Més d'un 20% dels enquestats han reconegut jugar de manera habitual a través de plataformes d'internet, una xifra que en el cas de les dones baixa fins al 5,3%. Hi ha molta diferència. L'informe també avisa que el 30% dels menors que aposten manifesten problemes de conducta psicològics, acadèmics o socials, i que la perillositat d'aquesta addicció és més elevada entre els adolescents, ja que encara no han acabat el seu desenvolupament cognitiu.
Doncs per analitzar aquestes dades, ho volem fer amb una pedagoga, una Belén Alvite, directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives d'Eivissa. Com anem, Belén? Benvinguda.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gràcies, moltes gràcies per atendre'm-vos. Són dades preocupants, aquestes, Belén?
Pues la verdad es que estos datos que saca el Plan Nacional sobre Drogas, nosotros en Ibiza ya los teníamos, en el año 22 nos salían unos datos parecidos, quizás un poquito por debajo, un 7 y pico%. Uh-huh. Y lo cierto es que llevamos un tiempo larvando esto, porque los datos muchas veces yo creo que todavía no nos muestran cuál es la realidad. Nosotros tenemos un centro, trabajamos en un centro de prevención y atendemos a los casos que vienen a pedir ayuda. Entonces, claro, es evidente que tenemos como una percepción mayor porque estamos frente a la situación constantemente, ¿sabes?
Mm-hmm. ¿Quin tipus, quin perfil és aquesta adolescent que recorre a altres perquè té una addicció d'aquest tipus?
Básicamente lo que habéis dicho en los datos que extrae el Plan Nacional, tenemos que tener en cuenta la diferencia de género, atraviesa constantemente en el tema de las adicciones las diferencias de género, y esta perspectiva de género tenemos que tenerla en cuenta. Son la gran mayoría, por encima, son hombres más que mujeres. Y fíjate que los datos del Plan Nacional nos hablan de los menores entre 14 y 18 años, que son menores de edad, es decir, que no deberían de poder hacer apuestas online porque es ilegal. Habría que saber cómo lo consiguen, ¿no? Está claro que saltándose las normas en internet todo vale.
Perquè clar, quan comença un adolescent a jugar a jocs d'atzar, és per imitació d'allò que fan els seus pares, és perquè s'ho troba i vol jugar, no...
Bueno, hay un entrenamiento previo que es cómo juegan a los juegos que ellos juegan online. Uh-huh. Ya las familias no tienen que comprar juegos con un soporte en disco, sino que directamente se les paga la suscripción para estar en un juego. Y una de las cosas que desde los servicios técnicos un poco estamos pidiendo es que en este tipo de juegos, bueno, pues todas esas recompensas que van recibiendo, los cofres, el poder conseguir poniendo dinero, conseguir mejores skins, mejores personajes y todo esto, lo único que estamos haciendo ya es preparar a nivel cerebral que el cerebro tenga una respuesta hacia el impulso, que después eso se traduce evidentemente en gasto de dinero.
Claro, porque Belén, tots podem arribar a ser addictes i poden començar des de molt petit. Jo ara penso en soc Candy Crush, que és una temporada, quan estava jugant, vaig veure a mi mateix pensant en comprar un cofre de monedes per poder comprar bots per saltar-me pantalles i poder passar-me'ls més aviat, perquè de certa manera era molt complicat. I jo penso, en aquell moment vaig dir, menys escultura, per favor, que ja lo darrer que mos falta és que acabis comprant un cofre de monedes. Però si no t'atures un moment a pensar-ho i el joc te té tan enganxat, comences amb un joc aparentment innocent, però la següent passa, supos que duen el joc d'atzar, les apostes i el que eren les maquinetes que li dèiem a mare d'un temps que teníem un bar qualsevol.
Efectivamente empieza así, y fíjate lo importante que es que la familia lo tenga en cuenta, porque en los primeros años en la infancia es cuando este tipo de hábitos se empiezan a entrenar, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que el control de las familias sobre qué tipo de juegos juegan nuestros hijos, y el que cuando no sabemos qué regalarlos les regalemos 100 euros para tenerlos metidos en una tarjeta en juego, es algo que deberíamos de pensarlo. Mirar, por ejemplo, nosotros aquí en Ibiza, una de las maneras de detectar muchas veces las familias que sus hijos tenían a lo mejor un problema con las apuestas ha sido en el momento que les han dado, por ejemplo, tarjetas de crédito porque se han ido a estudiar fuera. Y cuando ya se han ido a estudiar fuera y ellos gestionaban el dinero, de repente las familias han dicho, uff, ¿qué está pasando aquí con el dinero? O, por ejemplo, que han pasado todo su primer verano trabajando y cuando ha terminado la temporada resulta que no tenían nada de dinero, ¿no? Entonces ahí es cuando han saltado las alarmas para las familias de que sus hijos estaban haciendo usos abusivos de los juegos y apostándose todo el dinero, claro.
Clar, però, amb mòbil hi ha un descontrol o ho estan normalitzant? Clar, abans en Xisco ho deia, un temps fa temps ha vist d'anar a posta a un establiment on hi havia màquines escurabutxaques i t'hi deixaven entrar o no. Ara, un infant, un atlet, un menor, s'hi pot això dedicar des de la seva habitació, no? Sense sortir de casa seva. Ho estan normalitzant?
Bueno, yo espero que no lo estemos normalizando, porque los problemas que se crean son tremendamente graves, ¿eh? Y van mucho más rápido de lo que la gente muchas veces piensa. Por ejemplo, el que tú puedas entrar en una plataforma para jugar y que ya te regalen 200 euros por entrar, nada más por entrar, ¿no? Y entonces tú empiezas a jugar. Claro, lo que ocurre con todas estas plataformas de juego es que te identifican enseguida y al principio te dejan ir ganando, pero después al final nunca ganas. Y claro, al tenerlo en el móvil, que es un objeto del que no nos separamos en todo el día, lo que ocurre es que todas las notificaciones nos van entrando constantemente en el teléfono. O sea, yo he estado al lado de personas con problemas de juego que el teléfono es todo el rato sonando. Estamos a punto de cerrar las apuestas de tal, estamos a punto de cerrar tal. Y a esto tenemos que unirle otra cosa, y es que estas plataformas de juego te ponen en contacto constantemente con las páginas que te hacen préstamos rápidos.
Entonces, ¿quién estrés?
Sí, es tremendo, no es tremendo porque... Claro, porque yo, por ejemplo, me he encontrado con chicos que de repente les he dicho, bueno, vale, ¿de qué estamos hablando? ¿Te has gastado el dinero? Y me dice, no, me he gastado 9.000 euros que no tengo. Digo, ¿cómo te has gastado 9.000 euros? Y te dicen, porque me acaban de dar 3 préstamos rápidos. ¿Sabes? Y lo vas recibiendo así. Entonces es muy complicado para ellos, ¿no?
Sí, sí, i vas engreixant els deute. També perquè, no sé si hi ha una sensació entre els adolescents de, ja no només apostar, que sí, que també invertir, com que tots poden ser petits inversors i guanyar de bell molt ràpidament.
Claro, claro, claro. Esto nos pasa muy a menudo, los que te vienen contando lo que piensan ganar comprando bitcoins o haciendo según qué cosas, ¿no? Y entonces luego te das cuenta que dentro de todo este mundo pues hay también muchísimo, muchísimo fraude. Es un poco los valores también de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y yo siempre les intento explicar que si fuera tan fácil todos nos hubiésemos hecho millonarios. Lo cierto es que no. Entonces algo de trampa hay en todo esto.
I es trasbastament o es pas del joc online en el joc físic, és a dir, anar a un punt de joc qualsevol dels que hi ha repartits per tota la geografia de Balears, se sol produir o continuen sent els que han començat online, queden online i queden a casa?
Suele haber como una mezcla. Nosotros, por ejemplo, es cierto que los menores no pueden entrar en los sitios físicos.
No, dic un pic, que aquests menors, claro, que ja s'han acostumat a jugar online a casa,
claro,
no sé si
claro,
se passa
claro.
Següent, és anar a jugar, deixar que sigui online i trobar-se amb altra gent que jugui, que també això deu elevar o no el nivell de satisfacció.
Y suelen entrar en contacto con personas que los llevan, ¿sabes? De amigos o de tal, que los llevan las primeras veces a espacios de apuestas allí en directo. Y suele gustarles ir porque es una forma también un poco para socializar. Y eso también es muy atrayente para ellos, ¿no? Suele ser una cosa combinada. Y una de las cosas que habéis dicho en los datos es que normalmente aquellas personas que presentan este trastorno de impulso a la hora de tener apuestas problemáticas suelen ser personas que tienen algún tipo de situación personal o familiar o académica, lo que sea, donde no le está yendo bien en otros aspectos de su vida, y entonces están buscando la manera de satisfacer pues una serie de cosas. Yo hay algo que también me gustaría decir, y claro, es que no es oro todo lo que reluce, porque algunas de estas plataformas pagan a personas en las redes sociales, a Instagramers muy conocidos, para que expliquen el éxito que han tenido y lo mucho que ellos han ganado. Pero no es cierto. O sea, es mentira. Yo he tenido el caso de un chico de aquí de Ibiza que trabajaba para una empresa y ganaba 1.500 euros en su casa sin hacer nada más que colgando contenidos diciendo todo lo que había ganado, y él no jugaba.
Imagina't. Yeah. Sí, així estem. No mos podem fiar de res, Belén. Moltes gràcies per explicar-ho i també per advertir de que hi ha aquest risc, aquest perill, i de que cada vegada els joves tenen més addicció al joc, i sobretot aquest joc de dobbers, que encara és molt més perjudicial i molt més problemàtic, no?
Sí, si viésemos las estadísticas que tenemos de cómo exponencialmente estas plataformas están ganando dinero, nos daríamos cuenta de que el problema es más importante de lo que muchas veces cualquiera de nosotros tenemos en la cabeza.
I tant. Belén Advite, gràcies, una ferrada. Fins una altra.
Cuidaros, muchas
Igualment, gràcies. Gràcies. És la directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives d'Eivissa, Ana Belén, que ho ha explicat la Mar de Ben. Ara hem de canviar de tema i volem presentar-vos uns vestits, però un vestit ben especial. Són vestits de núvia reutilitzables. When you can wear what you feel, what do you want to say? Now love.
Un vestit de noces que es pugui utilitzar més enllà del dia de les noces. O aquest és l'objectiu que té la dissenyadora mallorquina Carme Vidal en la seva col·lecció que ha titulat Monco, amb dissenys creats a partir de fibres naturals i vaporoses que respecten tant el cos com l'entorn natural. Vidal diu que aquesta col·lecció és una nova manera d'entendre les novies i presenta uns dissenys pensats per dones que cerquen autenticitat, llibertat i una estètica contemporània, això sí, sense renunciar a l'elegància ni a l'emoció del moment, però allunyant-se dels codis tradicionals. A partir d'aquest dijous podreu descobrir aquesta col·lecció de vestits de núvia a l'espai Carme Vidal Atelier, ubicat al carrer Francesc Sancho de Ciutat.
I nosaltres volem parlar amb ella sobre aquesta interessant col·lecció titulada Monco. Carme Vidal, com estàs? Benvinguda.
Hola, hola, què tal?
Gràcies.
Gràcies,
Carme. És possible reutilitzar un vestit de noces, un vestit de núvia?
Sí, sí, tot va començar un poc perquè jo mateixa, si per exemple, des d'un punt de meu vista, de vista personal, el dia de demà, si m'hagués de casar això, pues, intentaria això que fos un vestit que també ho pogués d'un altre dia, no? Cap un absurd, comprar-me un vestit, sobretot si és car, i que només el llegi d'un dia, no? També te fa pena també fer aquest desgast, no?
Sí, sí. És a dir, que és una cosa que tu ja t'avances per si qualque dia t'has de casar, dius, jo, si m'he de casar, que sigui un vestit que el pugui tornar-ho.
Sí, un poc va brillar, sí. Va començar un poc així, si deia aquesta, no? I també, com que estàs molt picada en el sector de tant de moda i de tèxtil i tot això, doncs també he vist un poc com és el panorama, no? Evidentment, és una indústria molt contaminant, més contaminant del món, i jo he tingut molt clar que si jo qualque dia feia una marca o això, pues, no voldria formar part d'això, sinó que proposar una altra alternativa més sostenible o això.
I com són el teu vestit de novia, Carme? Què proposes?
Bueno, la meva proposta... bé, tinc una col·lecció, vale? M'he de fer cada any una col·lecció un poc per mostrar un poc el meu estil, i són, bàsicament, peces senzilles, o sigui, vestits senzills, i pues, altres peces més, com més... o sigui, més carreretes i tal, que acaben de complementar aquestes peces senzilles. I això fa que tant una peça com l'altra les pots aprofitar potser un altre dia. Mm-hmm. Les pots customitzar o tunear o dur-les talment i les pots dur un altre dia. I també si no hi ha l'opció de, per exemple, reutilitzar altres vestits, per exemple... Tu tens el vestit de la teva padrina, que t'agrada molt, té qualque valor sentimental per tu, i no hi ha cap problema en adaptar-lo o intentar integrar part de la taula d'aquest vestit a un nou disseny, etc. Mm-hmm.
Clar, és a dir, que seria o un vestit com a per peces, que després dius, tot se'n volum del vestit de novia, no, però pot ser el que és estop me pot quedar bé un altre dia, o si no sa falda, o si no una jiqueteta, i a partir d'aquí d'anar amb aquest segon ús, i el manco m'ho assegurem que no tenim un vestit dins l'armari d'ençà des i de ses noces, que llavors sempre acaba en mans d'una neboda que se vol desfressar un any
de novia.
Per sa rua.
Exacte.
Sí, exacte. Ja, per exemple, jo que sé, tenc dues peces ara, bé, també tenc uns calçons, per exemple, aquests calçons són blancs, però se poden dur un altre dia. Fins i tot els pots tenir de color negre o de qualsevol color i es pot dur una festa perfectament. I així com altres peces se poden dur perfectament en l'estiu o un vestit. Quan és un pot llarg, el pots fer més curt i el dur perfectament en l'estiu. O sigui, no hi ha cap motiu que te digui que no. O sigui, per què no?
Però clar, també entre les noces hi ha com aquesta idea de que ha de ser un dia inolvidable, ha de ser fantàstic, preciós, ha de ser únic, ha de ser formidable. Per tant, el vestit també ha de ser únic i irrepetible, no? No ho sé, un poc aquesta idea de les noces.
Sí, bueno, estem acostumats a això, no? Que has de comprar un vestit, has de com a invertimador bé, amb un vestit únic i tal, està molt bé. Jo no dic que no estigui bé. Simplement és que, bueno... Jo vull oferir una alternativa pues, per a aquella gent que, bueno, que troba que això que pot tenir aquest vestit pot tenir una llarga vida útil, que se pot aprofitar per un altre dia o això, sí, que comentàvem tots ara.
Carme. I ara aquesta setmana te trobarem a Palma i mostraràs la teva col·lecció.
Exacte. Vaig fer una inauguració, en tinc una altra, I, bueno, tinc el meu showroom, que s'obrirà aquesta setmana, diguéssim. Ja se pot visitar. S'ha demanat cita prèvia, però jo estic encantada de començar a atendre. Ja tinc un parell d'encàrrecs, ja he tingut alguna que s'ha casat. I és veritat que molt bé. A veure, amb tot.
I va. Ja ho sabeu, si voleu fer-vos un vestit de núvia reutilitzable, na Carme Vidal aquesta setmana té aquest showroom obert, aquest atelier al carrer Francesc Sancho de Palma. Moltes gràcies, Carme.
Res,
una ferrada, gràcies.
Gràcies.
Doncs aquesta és la tendència en vestit de... Clar, hem parlat de dones, vestit de nuvi d'homos, aquí hi ha molt d'homos, eh?
Ja se reciclaven ja, d'abans. Sí. És a dir, no és novetat.
Vos sabria greu que se fos amb un vestit i d'un-lo un altre dia?
No.
No. Heu pensat mai com aniríeu vestit en cas de que vos casàssiu?
No. Jo és que
Francisco, sí. No.
És que, clar, en el cas de ser dos homes, quan me casi jo, m'ho he de pensar molt. Perquè no m'agrada gens que tots
dos,
tot dos vagin igual, però tampoc m'agrada gens que tots dos vagin com molt diferent. Ja. Perquè imagina que el meu ropit se vol casar de mariner i jo de smoking. Clar, és que troc que també t'has de posar com una mica d'acord per agombolar els dos estils.
O un va de blanc i hippie, l'altre va...
Exacte, amb corbata i de 21 botons. Ja d'entrada diria molt, com a parella, si no hem estat capaços de posar-nos d'acord en quina cerimònia volem, què podem esperar de la resta de la nostra vida?
No seria tant, però...
Sí que si tu te cases vestida de moda atlip i la teva parella du un frac sortit de l'òpera de Viena, no sé què dir-te, senyal de que no hi havia molta comunicació.
Sí, però mira una cosa curiosa, que en les dones, en tots els segles que duim, sempre ha estat una cosa tabú. És a dir, el vestit en la novia no se veia, el novi no el veia fins al dia.
No se veia, però supos que en la novia parles d'estil.
No
dius,
ho sé.
Aniré clàssica, aniré tirada.
No sé què dir-te. No sé.
No me sabria greu repetir repetir el conjunt, perquè realment és això que has explicat
però en Junc, tu ja has pensat com serà el teu vestit de casa?
No estic per pensar en aquestes coses, la veritat.
No
has pensat en casar-te?
No, tampoc.
Però què t'agradaria més, un rotllo vestit de mariner?
No.
Com si sortissis d'un anunci de Jean Paul Gaultier o aniries una mica més clàssic?
Sí, no aniria ni de mariner ni una cosa tan clàssica. Seria més modern.
Seria una fantasia.
Jo crec que seria més estil Bad Bunny ahir a la Super Bowl, no?
No una cosa així,
ja digue-li Bad Bunny, digue-li Locomia.
Sí,
ho dic perquè m'ho va fer com a gràcia el vestit amb el conjunt
de Bad Bunny. No, però jo dic aquest vestit tot de blanc, amb aquest calçonet de pinces...
Jo és que això, només de pensar que te pots tacar ja només a la picada menjant un dàtil amb bacon...
Però si totes
les novies
van de blanc.
Sí, però jo no m'agrada... A mi no m'agrada anar de blanc. És a dir, és un temps... T'això és tot d'una. Fregues el cotxe, que va brut.
Ja està fet.
Qualcú te passa per de vora.
I si plau, fan per tot i vinga.
Per això. I en Celestine ho té clar.
No, jo tenc clar que no me casaré.
No.
Ah, no te vols casar?
No. En aquestes altures ja no me casaré. Vares com bregar, Celestí? Vaig com bregar, no.
No. És que així. No. Ara jo pensava que ja vaig com bregar. Jo sí que vaig com bregar amb el meu germà i el meu germà anava de mariner.
Jo volia anar de mariner, però ma mare me va comprar... Per una vegada, ma mare va voler ser moderna. Ai. I me va posar com una espècie de torerita curta amb una medalleta, un calçons com de llista, grisos, de ratxones. Anava molt mono, però no era el que jo volia. Jo volia anar de mariner.
De mariner.
Sí.
Però són curts.
No, llargs.
No, llargs, eren cibert.
Sí, independentment.
No, però me'l van compregar més d'agost.
Sí, però no devia dir que els són curts, el teu
no
germà.
No me'n recorda. Jo duc un vestit llarg fins als peus.
Ta mare, mira, jo estic convençut que ta mare no devia consentir que
es nin nas
en que els són curts.
Jo, quan era petit, la roba de mudar, la record que els són curts. I quan era petit, que els són amb bufes.
Sí, i dues els calcetinets llargs.
Sí.
Exacte.
Bé, llarg, sí.
Llarguet, sí. Bé.
Però no, fins als genolls.
Perquè hem de xerrar de cine. I ja sabem que se faran 4 pel·lícules sobre els Beatles. Una per cada músic. Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got
got no kick against my DJ. I llavors a punt de néixer la Beatlemania cinematogràfica, perquè Sony Pictures ha anunciat un ambiciós projecte de 4 pel·lícules dirigides per Sam Mendes que exploraran la vida de cada un dels músics dels Beatles. L'estrena no serà fins en principi l'abril del 2028, o sigui que encara...
Queden dos anys.
Encara queda, no? Encara hem d'esperar. Però ja saben quins actors encarnaran els 4 músics de Liverpool. Començant per John Lennon, que serà interpretat per Harris Dickinson, un jove actor britànic de només 29 anys, que ha guanyat reconeixement pels seus papers a Baby Girl o Beach Rats. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. I qui farà de...
El coneixíeu, en Harris Dickinson?
No, crec que eres únic que no me sonava de res.
Què farà de John Lennon?
Aquest de John Lennon.
Tampoc s'assemblen molt.
No, però les fotos que he vist que ja han començat a caracteritzar el lot són molt parescuts, els han caracteritzat molt bé.
Molt bé, doncs, qui farà de McCartney serà en Paul Mescal, conegudíssim pels seus papers a sèries com Normal People o pel·lícules com After Sun o Gladiator 2 o més recentment Hamnet.
Paul McCartney serà Paul Mescal.
Sí, sí. I segons diuen ja han quedat per xerrar i per saber un poc més com és en Paul McCartney en persona. Així que...
Molt bé.
Sí, els Beatles vius estan tan d'acord en que se faci aquesta pel·lícula
perquè serà bona
perquè serà paperró,
no sé.
I serà una hagiografia on no contaran res i serà una mica avorrida, no.
Clar, perquè els Beatles vius entendran un aparell,
no, només esper que no li donin la culpa de tot a Yoko Ono.
Ah, clar.
Perquè pobra dona ha de dir sobre les espatlles aquest pes tota sa vida.
I ja hi havia aquella cançó que deia La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
Exactament.
Que pobra. No, esperen que no.
Però jo crec que Saigo no se perd tota per el mateix camí.
No crec que catxis la pel·lícula surt malament tinguis la culpa de Yoko Ono.
No. Bé, venga. En Ringo Starr serà, l'interpretarà l'irlandès Barry Keoghan, que ha participat a produccions com Saltburn i va fer de Joker, de Batman, el 2022, del Batman del 22. I per acabar, en Joseph Quinn, que ha treballat a sèries com Stranger Things, que se posarà la pell d'en George Harrison.
No el coneixem tampoc, en aquest jove, no tenim esplaer.
Amb en Barry Keoghan, supos que en aquesta pel·lícula sortirà més vestit que no a Saltburn, recordant que és escapar aquell plànol seqüència amb pèl dins la mansió dels protagonistes.
Aquesta és es que farà de Ringo Starr.
De Ringo Starr.
Vosaltres a quin aniríeu? Passau pena que ses de John Lennon i en Paul McCartney tenen més públic que...
Fa tota la pinta que tindran més públic.
Que Ringo Starr i John Harrison?
Ja n'hi deixen Ringo Starr.
A mi ser d'en John Lennon m'interessa per la connexió a Kyoko.
En Mallorca.
Aquí en Balears, sí. Per exemple.
Sortirà la pel·lícula,
però,
això.
Però hi haurà aquesta connexió, tu creus?
No, crec que se'n parli.
Supos que aturaran molt abans.
Sí, clar. Supos que parlaran del moment Beatle. Tot tenen 30 anys, d'entre 29 i 33.
Sí, són molt joves tots.
Els actors.
Així que supos que serà aquella etapa també.
Els Beatles encara eren més joves.
Eren més joves, això era
això. Sí.
Quan tocaven. Bé, segur que en parlarem. Queden 2 anys, però ja tenim protagonistes per aquestes 4 pel·lícules sobre els Beatles. Ara arriba el moment de fer un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, som la Xesca de Palma. El meu moment de tèntol és fer-me el meu cafetet, sigui abans de començar el dia o quan faig una pausa. És un moment de tranquil·litat i de connexió o desconnexió, segons com es miri. Com diuen els pets, el que dura un cafè és una estona de cel.
IB3 Ràdio és diversitat.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, era...
No, en Chanquete. Pobre de Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha vingut.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, diuen no. Que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Continuam amb els mobles de descans, però avui els que hi reposam les anques. El descans és essencial per al benestar i, a més del llit, també tenim diversos tipus de seients. El sofà ofereix un espai ampli i còmode per relaxar-se. La butaca, i no silló, de dimensions considerables, permet una postura adequada per a estones de lectura o repòs breu. La chaise longue, terme manllevat del francès, significa cadira llarga. Combina la comoditat d'un sofà amb l'opció d'estirar les cames. Aquest terme, com deim, prové del francès. Fins i tot una simple cadira pot servir per descansar una estona. Altres opcions són el puff, escrit P-U-F i pronunciat així com s'escriu. És un seient flonjo i baix. I també tenim el divan, sofà baix sense respatller, no respaldo. I per acabar, el nostre balancí, que en castellà és balancín o mecedora, amb l'estructura de fusta i potes arquejades que fan que ens puguem engronsar i descansar en calma. Per avui és tot, i terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Moment de rebre en Tomeu Canyelles. Com estàs, Tomeu?
Molt bé, com estàu?
Ben tornat. Ara parlàvem de tu, perquè dic, no sé si ahir te van pitar ses hores.
M'heu dit ara que ahir en Nadal Sol va fer una... Jo ho tenia previst poder-vos escoltar, però me va fugir.
No, només faltaria, però...
Però sé que tenia com a protagonista en Gabriel Tomàs, un escriptor que se'n va anar fa un dia 4 de febrer, i que jo penso que és una figura completament reivindicada. O sigui, que jo estic molt content que en Nadal Suau tingués aquest espai per poder parlar de sobre d'aquest home.
I també el diari El País.
Sí, sí, sí. Vull dir que i també agraeix que de diferents persones de diari a Mallorca, Última Hora, de Balears,
sí,
que haguin pogut tenir aquest espai de reconeixement, sí, per una figura com dic molt, que, molt dic, invisible.
Clar, dic El País perquè... Sí. Fora d'aquí és una persona poc coneguda.
Exacte. És com un dels grans secrets que té la narrativa de Mallorca, no? En Gabriel Tomàs, i que ens va deixar aquest cos afamagats, que insisteix que és una novel·la fantàstica per poder comprendre les complexitats socials del turisme, però també el clam dels ametllers, no? Que és una novel·leta més petita que varen recuperar fa un parell d'anys i que la veritat és que també amplia aquesta visió de com els mallorquins canviaren... Sí, com canviant de vida.
I sobretot, la introducció al turisme, que ell ho va viure de primera mà perquè era cuiner d'un
restaurant. Vull dir que jo encoratge també molta la gent que si tenen l'oportunitat de gratar entre aquest llegat que ens ha deixat, no només en Gabriel Tomàs, sinó en Gabriel Gené Manila, en Antoni Vicenç, en Maria Antònia Oliver, en Guillem Frontera, Punts Suspensius... clar, és una generació que va crear una literatura tan... Ara parlava amb micro tancat, era gent que ho estava vivint. Era gent que estava veient aquells canvis socials i econòmics i culturals, no? I que mos han deixat com a empremta aquestes obres que jo penso que són 100% reivindicables i que si teniu oportunitats, sigui, jo que sé, Els Carnissers, 39 graus a l'ombra, Cròniques d'un mig estiu, val la pena que els pugueu recuperar.
Clar, que escrivien des de dins.
Des de dins, sí, sí. Absolutament.
Que bé, Tomeu Hidot, gràcies també per reeditar aquestes obres de Gabriel Tomàs. Oh, jo,
content de fer aquest servei a la cultura, per l'amor de Déu.
I tant, servei públic. Avui, però, tenim una efemèrin d'anar un poquet més enfora de les nostres contrades.
Sí, 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 és que m'apareix fascinant aquesta història, sí, la veritat.
Ara la comptam. Perquè tal dia com avui, de l'any 1542, va ser empresonada Catalina Howard a la Torre de Londres. I avui recordam la vida de Catalina Howard, reina d'Anglaterra, però al mateix temps, també Tomeu, va ser esposa d'un monarca especialment cruel com va ser Enric VIII.
Sí, certament la vida d'Enric VIII, octau, ha omplert milers i milers de pàgines, tant per qüestions purament polítiques com per l'estranya fascinació que provoca aquesta figura, no? Perquè parlam d'un individu d'una gran intel·ligència que, segons diuen els seus biògrafs, era un jove a priori carismàtic, perspicaç, seductor i amant de la bona vida, no? No obstant això, a mesura que es va fer major, el seu caràcter se va com a agriar, se va enrarir, no?
Sí.
I es va convertir com en un individu absolutament autoritari, no? Inflexible, fins al punt que va ordenar l'execució de qualsevol persona que li fes el contrari.
Vaja.
Vull dir, també xerrant d'un home, ho hem de dir, obsessionat amb la seva imatge, no? Vull dir, com aquests grans, podria dir, aquestes figures polítiques d'avui en dia, no? Que estan tan preocupades per allò que projecten cap a fora, no? Però igualment també era una persona...
Ja en ripuitejat, ja ho he
dit. Sí, 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 este obsessionat amb ell mateix, però també amb aquelles dones que l'acompanyaven. No? I aquí me toca parlar de dones en plural, perquè al llarg de la seva vida Enric VIII va contraure matrimoni en 6 ocasions. No? Tanta despietat arribava a ser que, de fet, em va condemnar a 2 d'elles a la pena de mort. No? Una d'elles és pintura ben reconeguda, com va ser Anna Bolena, i l'altra, la protagonista de secció de 8, que és na Catalina o Caterina Howard.
Sabem, Tomé, però que aquest primer matrimoni d'en Enric VIII en Caterina d'Aragó provocà un cisma eclesiàstic i que Anna Bolena esdevingué protagonista incontables obres de teatre, novel·les o pel·lícules. Però, vinga, comencem. Qui era exactament Caterina Howard?
I de moment, una primera cosa que ens pot venir en el cap és que possiblement sigui una de les reines més joves de la història d'Anglaterra, no? Perquè es va casar amb Enric VIII quan ell tenia 49 anys. Uau. I ella en tenia 17. Vull dir que hi havia un vot d'edat així mateix importantíssim, no? Clar, ella era neta del duc de Norfolk, era membre d'una estirp antiga i molt poderosa, però que també hem de dir, a principis del segle XVI, havia perdut part de la seva bona estrella, del seu poder econòmic, podien dir, no? Això hem de dir que no la va privar de tenir una educació, diguem, exquisida, no? A diferència d'altres reines europees de l'època que potser pues, no sabien llegir o escriure com era el seu cas, no? Les cròniques de l'època la descriuen com una lota d'un immens atractiu, cosa que li reportava una certa popularitat entre la noblesa anglesa. També sabem que era d'un caràcter rier, despreocupat, no? Vull dir, un poc superficial, fins i tot, no gaire diferent d'estarannà que s'associa pues, a Ana Maria Antonieta, per exemple, que va ser la darrera reina de França, no? Per a ella, la cort de rei no era un escenari del tot aliè. Ella era cosina de la reina Anna Bolena, que va ser executada per Enric VIII l'any 1836. 1536.
És a dir, era una cosina d'Anna Bolena.
Era una cosina petita, correcte. No? I és allà, precisament...
Amb aquest precedent, així tot, se va voler casar amb ell.
Sí, supos que també devia tenir presons familiars. Sí, era una altra època i potser pues, també, jo que sé, la maquinària real
però,
havia
clar,
aconseguit...
Però clar, un senyor que havia fet matar la seva cosina.
Clar, 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 però així tot, aquesta lota, pues, bueno, va veure amb una certa naturalitat estar a la cort.
Clar, també tenia 17 anys.
Exacte, no i també, amb el somni de ser una reina, ostres, a un moment com aquell, no? Clar, és allà on coneixen aquest senyor, un bergant prop a la 50, que es va fixar amb aquesta nina, perquè al final ella, a la pràctica, quan comença a veure-se amb ell i tenir els primers contactes de pudim d'amistat, ella tenia 16 anys, no? Ell, Enrico VIII, segons afirmar, i cito textualment, no havia sentit res així mai per una dona. Vull dir, va quedar completament enlluernat. I què és el que va fer? I el va obsequiar amb regals luxosos, li dona els millors vestits, no? I aprofitant també la seva influència política, i li proposa matrimoni. Com dius, Margalida, clar, ella era jove, influenciable, a lo millor ja hi anava d'alguna forma reticent pensant en la història desgraciada de la seva cosina Ana Bolena, però vaja, a lo millor ell també se la va guanyar d'aquesta manera.
Clar, clar, clar. La va engatussar, sí, de qualque manera. Sí. I com és que un històric que té tots els ingredients d'un conte de fades acaba convertint-se en un conte de terror?
Mem, d'una banda, han de tenir present que Enric VIII estava obsessionat en tenir un hereu masculí, no?, per assegurar la seva dinastia, la dinastia Tudor, no? Per tant, la relació amb la jove reina estava condicionada per aquest factor, diguem-ne, reproductiu, no? Però després hi havia una altra cosa, i és que na Caterina, repeteix que una lota molt jove i d'una gran bellesa, no podia llevar els ulls d'un dels homes de major confiança d'Enric VIII, no? Aquí ja començàvem a tenir un problema per tant important. Aquest lot era un cavaller i majordom de la Cambra Real anomenat Thomas Culpeper, no? Un lot d'uns 25 anys que, segons diuen les cròniques d'aleshores, provocava estralls a causa del seu imponent atractiu. I vet aquí el problema, no?, d'una atracció mútua i mal dissimulada que va empènyer a la jove reina a tenir, podia en dia, encontres secrets amb en Thomas gràcies a la participació i complicitat d'alguna de les seves criades. Certes indiscrecions, certes sospites varen fer que l'arquebisbe de Canterbury iniciés pel seu compte una investigació, i de fet una de les criades de la cort, per evitar ser torturada, va confessar que havia encobert la infidelitat de la reina amb aquest jove cavaller anomenat Culpeper, no? Durant un escorcoll es va localitzar una carta escrita de puny i lletra per la pròpia reina, a la que es demostra aquesta, podem dir, relació carnal amb el cavaller Thomas, no? És a dir, que no era una relació platònica, sinó que havien passat coses, no?
Ja, s'havien enllitat de qualque manera.
Efectivament.
Però, Tomeu, quina va ser la reacció d'un home tan temible, diríem, com Enric VIII? Perquè, clar, me demanen, si aquest senyor va fabricar proves per acusar falsament a Ana Bolena d'infidelitat, no podria ser que també ho fes en el cas de na Caterina Howard?
Mem, és una pregunta interessant, perquè, mem, en primer terme es veu que la primera reacció, a part de la geniada que degué fer, és lliurar una ordre d'arrest contra la reina, no? De fet, la fúria d'en Enric VIII arribà a ser tan gran que no només va detenir en Tomàs Culpeper, sinó també un parell de membres de la família d'en Caterina, i fins i tot a un jove amb el que s'havia relacionat abans de casar-se amb el rei d'Anglaterra, no? Vull dir, que va anar a per tot.
A perseguir...
No? Sí, sí, va anar, però... Vull dir,
persona que l'hagués mirada.
Efectivament, no? Hem de dir, de fet, que aquests dos homes varen ser executats, mentre que na Caterina, en un primer moment, la varen tancar dins un convent de monges a l'espera d'un juici que et celebraria a principis de 1542, no? Dir que na Caterina va ser jutjada, de fet, és una imprecisió, perquè no hi hagué cap possibilitat de defensa o absolució, no? Ella ja va ser considerada culpable des del primer moment, no? I, de fet, el 10 de febrer d'aquell mateix any, és a dir, tal dia com avui, fa 484 anys, la dugueren en aquesta torre de Londres, que era, sense cap tipus de dubte, la presó més temuda d'Anglaterra. És a dir, allà, si anaves, era per morir, per ser executat. No? I ella, clar, en aquest moment, pensem, era una criatura de 19 anys que va viure aquells fets amb una important agitació fins pràcticament en moments previs a la seva mort, no? De fet, hi ha una llegenda que assegura que en Catherine Howard, abans de morir, digué que s'hauria estimat més morir sense dona en Thomas Culpeper, no? Però bé, també hem de dir que altres fonts, que són les oficials, asseguren que ella demanà perdó pels seus pecats i clemència per la seva família. Bé, però tornant a la pregunta d'en Celestí, jo crec que en aquest cas concret és poc probable que en Enric VIII fabriqués proves contra la Caterina Howard, no? Perquè també és veritat que hi ha estudis de la caligrafia que ella havia fet, i clar, la carta pareix que és autèntica, no? I també sabem que és veritat que assumits aquests fets, la història només podia acabar en tragèdia.
Sí. No pintava massa bé,
no,
aquesta història. Tomeu, per acabar aquesta secció, quin impacte creus que ha tingut la figura parada de na Caterina Howard la cultura popular.
I de jo crec que ha deixat una bona empremta, no? Com a símbol de joventut i també de tragèdia, no? Perquè no perdem de perspectiva que un romanç d'aquesta categoria va costar sa vida a una jove que ni tan sols va arribar a sa vintena, no? Pensem que això en matèria de guió és una història plena de possibilitats narratives i que, a tal efecte, la seva petjada s'ha perllongat a algunes sèries televisives d'aquestes darreres dècades, no? El seu rastre igualment es present a novel·les històriques com La cinquena reina, de Maddox Ford, o La rosa sense espines, de Jean Plaidy. Es podien dir també que la seva història ha arribat fins i tot a musicals, no? Com Seeds, i també com a documentals que analitzen la dissort de les esposes d'en Enric VIII, no? Uh-huh. En els darrers anys ha crescut l'interès cap a la seva figura i és protagonista d'exposicions, rutes guiades i altres mecanismes que a poc han contribuït a la rehabilitació de la seva memòria, no? I també canviar un poc aquest paradigma, no? De pintura una lota atrapada per les circumstàncies d'un moment determinat i d'una, no ho sé, d'una trampa, no? Perquè en el final també ella va entrar dins aquell matrimoni amb aquesta condició gairebé asfixiant de que havia de donar un hereu mascle a el rei.
No va arribar.
No va arribar, no va tenir temps, no? I no. De fet, també jo crec que hi va haver uns anys que la varen fer passar com una jove adúltera quan realment veiem que la història està plena de clarobscurs i matisos. Uh-huh.
I també la pobra tancada tant de temps.
Sí, sí, sí. Quina pena.
A la Torre de Londres, sí. Però bé, els anglesos això sí que ho fan i saben dur aquestes recreacions històriques a la gran pantalla, sí, els llibres, sí, sí. I tot això ho
tenen
fan...
una història, la veritat és que...
Ho fan molt bé.
Can de guió.
Sí, sí, sí.
Sí, eh?
I a més ho fan molt bé.
Sí, sí.
S'ha de reconèixer. També moltes gràcies.
Moltes gràcies i vull donar avui els molts anys una persona molt especial i molt important a la meva vida, que és en Tolo de Can Cipera, mon pare, que fa 74 anys. Per tant, si mos escoltes ara...
I de molts anys.
Molts anys.
Clar que sí.
Molts anys en Tolo. Mira, mon pare també és del...
El 52.
De febrer. No,
ah, de febrer. Gran.
És de febrer, també.
No, vaja, Aquaris. Aquaris. Aquaris, està per això.
Gràcies, també, i molt d'anys a son pare d'en Tomeu Canyelles.
Això mateix.
Ara feim una pausa i tornem tot d'una.
I de tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que el túnel del ferrocarril que travessa Palma aquest mes de febrer ha fet 95 anys. Mm-hmm.
Aquest passat 5 de febrer va fer 95 anys de la posada en marxa de la línia de tren del port de Palma que travessa la ciutat, una línia prioritària de que permetia l'accés directe de les mercaderies als molls. Durant la Guerra Civil es va utilitzar com a refugi antiaeri i la línia va deixar d'estar en funcionament el 1965 i ara els amics del ferrocarril de les Illes Balears enguany commemoren aquesta efemèride i l'entitat demana que se recuperi aquest traçat de túnel soterrat del port de Palma, ara que precisament es planteja la remodelació de la plaça Major.
I nosaltres en volem parlar amb Miquel Àngel Riera Ximenis, president d'Amic del Ferrocarril de les Illes Balears. Com estàu, Miquel Àngel?
Hola. Molt bé, bones tardes.
Moltes gràcies. Us pots explicar un poc, per començar, com és aquest túnel, de on va fins a on i antigament per què servia?
Com ja ho he explicat al començament, és a dir, el tren que nosaltres coneixem servia per dur mercaderies a les portes. És a dir, tenia que venir de tota Mallorca, de tots els pobles per on anava, arribar a l'estació i a partir d'allà arribar a l'esport. Fins l'any 31 aquest tren anava a descobert, anava per les Rambles, anava per Esborn, fins que se va considerar que feia massa fum i que els cotxos ja tenien que ocupar el seu espai. I se va decidir fer aquest túnel. Aquest túnel és un túnel modern, és a dir, està fet amb formigó, està, per tant, és un túnel perfectament operatiu i sempre quan Servei Ferroviari, en aquell moment la companyia que es deia Ferrocarril de Mallorca, ho va donar a l'Ajuntament l'any 72, era un objectiu de que aquest túnel se pogués utilitzar per dur d'una manera o una altra persones des de la plaça d'Espanya fins a l'esport. Però varen arribar un pic més els cotxos i nos varen fer dos aparcaments, els de l'Olivar i els de la plaça Major. En la sort de que en aquells moments els que convenaven a l'Ajuntament se varen oblidar de les seves promeses i varen xapar el túnel, varen ficar allà unes bones columnes perquè no pogués seguir. Malgrat tot, hem de dir que des de la plaça Major fins al Pare de la Mà, allà que hagi la meitat del trajecte, de recorregut, que seria perfectament operatiu. I nosaltres el que hem fet ha estat demanar, ara, ja ara es valda i a les entitats oportunes, que dins el procés de remodelació de la plaça Major que es vol fer, es recuperi i s'utilitzi de moltes maneres aquest espai que ja està fet, està foradat, està perfectament operatiu, és prou gran per moure com mínim persones des de la plaça Major fins a la Pare de la Mà.
Uh-huh. És a dir, que se podria utilitzar com un lloc de vianants, no? M'imagino que és allò que demanàvem.
Hi ha moltes opcions, però nosaltres pensam que no hem d'oblidar que és una part d'un trajecte històric, és part d'una història de la ciutat, i si dins la plaça Major se vol fer un centre d'interpretació, quina cosa més maca que poder utilitzar aquest pont en les entrades als refugis que en el seu moment va tenir com un element per anar des de la plaça Major pensant que caminant en bicicleta, de la manera que sigui, i arribar a la lluminositat d'Espare de la Mà.
Clar, seria un viatge interessant.
Sí, molt, molt interessant i que es podria complementar amb l'amplada que té aquest túnel amb una part d'aquest museu d'interpretació, amb panels, amb infografies, amb moltes coses, i donar-li un contingut que, de veres, estarien molt, molt contents de veure-ho.
I quina mercaderia duia antigament? Clar, heu dit que venia dels pobles el tren i que duia porcs, hortalissa, verdura, cereal...
Sí, duia tot el que se tenia que exportar, no oblidem que Mallorca era una entitat exportadora i també tenia que recollir, perquè clar, els trens no pugen ni baixen buits, sempre van plens. És a dir, quan pujava, duia tot el que havia arribat via port, via esport, cap a la distribució. No hi havia la xarxa de, com diríem, carreteres i autopistes que ara, per tant, el ferrocarril era la gran eina. Els darrers anys, fonamentalment, cosa curiosa, se va dedicar a dur carbó. És a dir, dur el carbó de Lloseta era una de les utilitzacions més importants que tenia aquest ferrocarril. És a dir, és cosa que nosaltres dèiem el carbó que l'hem dut de fora per Lloseta i tota la conca de l'Aro, tota aquella zona, va ser molt productiu en aquell moment.
Miquel Àngel, i aquesta línia va deixar d'emprar-se el 1965, any en què es feren els darrers viatges. Per què se va clausurar aquesta línia? Se varen trobar altres rutes per fer aquestes exportacions o és que no, se va fer un altre traçat diferent?
No, no, se va considerar, pensa que d'aquests anys el tren cau en desgràcia i de la xarxa ferroviària que teníem tan gran, pensa que teníem un tren que arribava a Artà, un tren que arribava a Felanitx, un tren que arribava passant per Llucmajor i per Campos a Santanyí, teníem una xarxa espectacular, però se va considerar en aquells moments optar per la combustió de petroli, que deien altres els combustibles fòssils, omplir Mallorca de carreteres, omplir Mallorca de fum, i per tant el tren se va pràcticament abandonar i només va quedar oberta la línia de Palma a Inca, en el prejuïci de que haguessin pogut tenir, aprofitant aquesta xarxa, una mobilitat de cara a el que vindria després, que va ser el turisme enormement positiva. Però les decisions se varen fer d'una manera i ara voldrien que 100 anys famosos, que seran d'aquí 5 anys, poguessin tornar a venir a la ràdio i dir ja tenim el túnel, ja som operatius.
Esperen que sí, que així sigui. Així ho demanen des de mig del ferrocarril de les Illes Balears, en Miquel Àngel Riera, el seu portaveu. Miquel Àngel, en parlarem més endavant, a veure si se pot recuperar aquest patrimoni i ara que se faran aquestes obres de la plaça Major. Si tot plegat és possible. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Una ferrada, gràcies. Ara arribaran els serveis informatius de les 5 del capvespre i després nosaltres tornem tot.